Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Són ja diverses escoles catalanes en les quals, en les darreres hores, s'hi han pogut veure els Mossos d'Esquadra retirant llaços grocs i símbols independentistes. La policia catalana hi ha entrat per ordre de la Fiscalia, després que la Junta Electoral denunciés la presència de llaços i estelades en edificis propietat de la Generalitat. El sindicat USTEC, majoritari a l'ensenyament a Catalunya, ha denunciat l'actuació policial i la poca implicació de la Generalitat. En un comunicat, el sindicat denuncia que s'han retirat tots aquells elements que siguin susceptibles de ser interpretats com elements polèmics, molts sense tenir-ne cap relació. El portaveu nacional, Ramon Font, considera que la Junta Electoral no garanteix cap neutralitat i que aquesta actuació demostra que encara funciona el 155. També critica l'atavió, diu, de la Generalitat.
Un 155 encobert, aquí no podem parlar de llibertat del nostre poble quan s'estan dictant aquestes normes que venen de Madrid i que s'està aplicant aquí de forma, entenem, massa col·laboracionista per part del govern de la Generalitat, que de fet són els responsables dels Mossos. Sí que si són encàrrecs judicials, doncs també fan de policia judicial, etc. Però la veritat, el 155 aquí s'està aplicant.
I en informacions locals, dins la roda de teatre de l'Alt Penedès, el grup El Molí dels Monjos actua aquest diumenge a Sant Miquel d'Olèrdola amb l'obra 21:30 PM, Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara, bona tarda.
Bona tarda. La 28a roda de teatre de l'Alt Penedès torna a aturar-se aquest cap de setmana a Olèrdola i ho fa, com la setmana passada, amb una obra de l'autor penedesenc Carles Casas. Diumenge passat era a Moja amb l'obra L'Ascensor i el grup Loftu, i aquest diumenge es representa la seva obra 21:30 PM a 6:45 PM de la tarda al local Roser Montaner de Sant Miquel, de la mà del grup El Molí dels Monjos. L'obra planteja la trobada de 5 persones de diferents caràcters i formes de pensar fora de l'horari laboral en una empresa de publicitat. L'autor s'ha submergit en la realitat d'aquestes empreses per oferir un retrat versemblant.
Un procés llarg, canviant, enriquidor, satisfactori. Jo he tractat temes en aquesta obra que conec, perquè parla molt sobre les relacions socials, com connectem o desconnectem segons en quines situacions i segons quines persones ens trobem. És una empresa publicitària i, clar, jo hi ha coses que desconeixia i que m'he hagut d'informar.
Aquesta és la 6a i darrera de les funcions que es programen a Olèrdola dins de la roda de teatre de l'Alt Penedès.
Gràcies, Raimon. I el conseller Jordi Puigneró va parlar en una tertúlia a Cardedeu sobre el que es coneix com a República Digital. Ens ho expliquen els companys de Ràdio Televisió de Cardedeu.
El conseller d'Administració Pública i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va compartir una estona de tertúlia ahir a la Sala Sarau de Cardedeu centrant-se en la digital. Amb la Sala Sarau plena, la xerrada va començar tirant uns quants anys enrere veient l'evolució de la societat en el món de les tecnologies. A la vegada fent una comparativa temporal. Per exemple, a la sala hi havia més gent amb dos o més telèfons mòbils que la gent sense mòbil. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, ens explica què entenem per República Digital.
Fins ara la política l'hem fet pels ciutadans i ara l'hem de fer amb els ciutadans. I per tant això vol dir incorporar el ciutadà en la presa de decisions i les eines telemàtiques seran fonamentals per fer-ho possible.
El conjunt d'aquestes xerrades, doncs, és per encaminar la societat cap a aquesta evolució tecnològica, per digitalitzar la governança i les institucions, i d'aquesta manera fer partícip el ciutadà en processos comuns de la política. En aquests moments, el govern està treballant perquè aquesta implementació es faci efectiva el més aviat possible, tenint els instruments necessaris.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigueu benvinguts una setmana més a la sintonia de Ràdio L'Escala en la mitja hora d'informació cinematogràfica al programa de cine. amb l'equip habitual, Anna Garrido, hola.
Hola.
Àngel Torrent, hola, què tal?
Bé, bé, bona tarda, bona tarda.
I qui us parla, Jordi Orno, que desitja que tingueu una benvinguda en aquest programa que ja sabeu que en el començament doncs, us oferim sempre una petita pinzellada del que hi trobarem.
Primer de tot farem una petita pinzellada d'aquestes estrenes d'aquest cap de setmana.
Seguirem amb la programació del cinema Montgrí de Torroella.
Tot seguit farem en l'apartat de cartellera farem una petita pinzellada de les 10 pel·lícules més vistes el cap de setmana passat.
I per acabar el toc musical amb una banda sonora relacionada amb les estrenes o amb la cartellera. Comencem. Primera part del programa encapçalada per aquesta sintonia és la que dediquem a les estrenes i novetats que a partir de divendres trobareu a les pantalles. I el primer títol que comentem és Bel Canto, l'última funció, un drama de suspens basat en fets reals succeïts a Perú. Paul Weitz escriu i dirigeix aquest film a partir de l'obra homònima d'Anne Patchett. La pel·lícula està protagonitzada per Demian Bichir, Julianne Moore i Ken Watanabe.
Una soprano arriba a un país d'Amèrica del Sud que es troba sota una dictadura militar, amb l'objectiu de cantar a l'aniversari d'un component d'una rica família japonesa. Allà es veurà involucrada en un segrest per part d'un grup armat que demana la llibertat dels companys presos.
Señor Osokawa, le presento a la señorita Roxanne Kos.
Es todo un placer.
El placer es todo mío.
¡Cerrad las ventanas!
Soy del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Nuestras demandas.
Todos los presos políticos deben ser liberados.
Está en manos del gobierno. Si hay sangre o no, está en las suyas.
Nadie va a morir.
Todos lo haremos algún día.
Tenga.
Gracias.
Siempre se emociona al escucharla.
Debe de amar la ópera.
Para él, su voz es ópera.
¿Por qué estamos aquí?
Por el pueblo.
¿Y si hay sangre? Es por el pueblo.
¿Es cierto que el gobierno se está planteando tirotearnos a todos?
¿Por qué iba a hacerlo?
Para inculpar a los rebeldes.
Necesitamos liberar a nuestros hermanos y hermanas. No cederemos ante este gobierno corrupto. Nosotros somos su única esperanza. Quiero que cante.
¿De qué serviría?
Si escuchan la belleza de su voz, quizás encuentren una solución.
¿Debería cantar?
Quiero que cante muy alto para que esos animales puedan escucharla.
Arriba aquesta setmana Dolor i Glòria, un drama escrit i dirigit per Pedro Almodóvar i protagonitzat per Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo i Julieta Serrano.
La història se centra en els records d'un reconegut director de cinema que el porta en el seu poble natal, a Paterna. La seva infància en els anys 60, passant pel seu primer amor adult en els 80, la superació de les adversitats i el descobriment de la seva vocació pel cinema.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
Tú eres muy novelero.
¿Tú quién coño te crees que eres?
Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando.
Últimamente pienso mucho en ella.
Si tú ves algo raro, me llamas.
Aquí todo es raro.
¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
¿Nos conocemos?
Sí.
Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad.
Continuem les novetats amb la pel·lícula D'on decaen les sombres, pel·lícula que arriba en versió original subtitulada i és el primer film de ficció de la documentalista italiana Valentina Pedicini. La pel·lícula està basada en fets reals i protagonitza en el film Federica Rossellini, Josafat Bagni i Elena Cotta.
En aquest cas, Anna és una cuidadora en una residència d'ancians. Pertany a un poble seminòmada anomenat Gitanos Blancs i va ser objecte d'abusos durant la seva infància. Ara, la dona, que va ser causant de la majoria d'aquests abusos, és ingressada a la residència on Anna treballa.
La mamma è tornata. Non dobbiamo essere cattivi.
C'è questi. Lei non ti vuole. Non ti ha mai voluto.
Tu sei come me.
Io sono peggio di te.
I continuem amb animació. El títol de la pel·lícula és Funan i es tracta d'un drama d'animació però de temàtica adulta i basada en fets reals succeïts a Cambodja el 1975 durant el règim de repressió de Pol Pot i els Khmers Rojos, que van forçar a milions de persones a abandonar la capital i realitzar treballs forçats en camps agrícoles. Entre els deportats es troba una jove parella i el seu fill de 4 anys, que són l'eix narratiu de la història que els complica la vida amb la desaparició del nen.
Ven a comer.
Los Khmeres Rojos acaban de tomar Phnom Penh. Por el momento la situación de la población local es incierta.
¡Vamos a avanzar!
¿Crees que aguantará?
Ahora estamos juntos. Tranquila.
¡Soban! ¡Soban!
¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡No!
Nuestro hijo se ha perdido.
He dicho que avancéis.
Una anciana y un crío de 3 años. ¿Qué van a hacer en medio de esta locura?
Ya lo hemos hablado. Es muy peligroso. Si nos pillan, toda la familia estaría en riesgo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nada como de costumbre?
Lo encontraré, Shu. Te lo prometo.
Ankar, el Partido Comunista ha reunido a todo el pueblo Jemer. Será bueno con vosotros, pueblo nuevo.
Creo que he encontrado a Soban. No puedes rendirte, Shu. Ahora no.
Nosotros és el títol del que us parlem a continuació. Es tracta d'un drama de suspens amb tocs de terror angoixant, dirigida per l'oscaritzat Jordan Peele, recordem, l'autor de l'èxit Déjame salir. La pel·lícula està protagonitzada per Elizabeth Moss, Lupita Nyong'o, Winston Duke i Yahya Abdul-Mateen.
Una família de 4 membres es veurà assetjada i terroritzada per uns personatges que conformen una altra família, de la que descobreixen que són iguals a ells, tant física com emocionalment. La situació desembocarà en una lluita per la supervivència.
¿Cómo han crecido?
¿Sabes que Gabe tiene una lancha?
¡Papi es el rey!
Es broma, ¿no?
No, no bromea. Oye, creo que es la hora del vodka.
Por supuesto.
¿Dónde está Jason?
¡Jason!
¡Jason! ¿Dónde estabas?
Creía que te habías perdido. No te separes de mí y estarás a salvo. Hay una familia en el jardín.
Serán los vecinos. ¿Qué pasa? ¿Os da miedo una familia? ¿Necesitan algo?
Solo... ponte los zapatos.
Si buscáis bronca, vamos a tener bronca. ¿Qué sois?
Nosotros.
Son exactamente como nosotros. Piensan como nosotros. Saben dónde estamos. Tenemos que movernos constantemente. No pararán hasta matarnos. O hasta que los matemos.
¡Cuidado!
Onyx, los reyes del Grial, és un drama èpic històric que barreja documental i ficció, dirigit per Roberto Giralt i protagonitzat per Jim Caviezel, Maria de Medeiros i Anthony Howell.
La pel·lícula es basa en la investigació dut a terme per Margarita Torres i José Miguel Ortega, publicada a l'obra Los Reyes del Grial. A la investigació surt a la llum el calze de Doña Urraca i el molt desitjat Grial del Sant Crist.
No habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo.
Si logramos confirmar esto, podemos hacer historia.
Estamos en el año 33 de nuestro tiempo. Jesús está celebrando la Pascua judía con sus apóstoles.
¿Te das cuenta de lo que es?
Es una bomba.
Nunca se manipula un objeto histórico a menos que esté en peligro de deterioro.
Ven, ven.
Onyx, los reyes del Grial. La búsqueda ha terminado.
I més animació, en aquest cas sí que destinada a tota la família, amb Willy, una pel·lícula d'animació en 3D, coproducció de diversos països asiàtics i que podria considerar-se com la rèplica de Cars.
En aquest cas, Willy és un taxi groc que intenta convertir-se en el rei de la carretera de la seva ciutat. Durant la competició, Willy es topa amb la famosa Bella Dimonetti i es queda enamorada d'ella. Però tot es complica quan Bella és segrestada per un misteriós sindicat de cotxes de luxe.
¡Venga, Willy, a por todas! ¡Eres un partidazo! ¡El rey de las llantas! ¡El motor de las chicas! ¡El más rápido de la pista!
Mami, se gastó el dinero para la reforma en la fianza del señor Willy.
La he fastidiado bien.
Tranquilo, señor Willy. En dos días mañana será ayer. Todo se arreglará. Guarida de reparología. Dígame qué puede arreglar al señor Willy.
A lo mejor podéis montar un equipo. Dicen que el badminton es divertido.
¡Cuidado!
¿Quién eres tú?
Encima de guapa graciosa.
Anda, un mujeriego. Así que sois parejita.
Hemos ido al cine.
Tu padre y yo también fuimos.
Ve a seguir a Bella y dime dónde ha ido.
¡Blanco en movimiento!
Sí, señor.
Bien, esperad a que dé la señal.
¡No! ¡Papá!
Asúmelo, tú y yo no estamos al mismo nivel.
Lo siento.
Ni en tus mejores sueños Bella podría fijarse en alguien como tú.
Tengo que encontrarla.
Harían falta 1000 Willys para encontrar a Bella.
¡Eso es! Las mejores ideas se te ocurren cuando no piensas, Potos.
Y por eso no hay que mezclar el diésel con gasolina, y queroseno, y benceno, y agua, y...
¡Tendréis que hacerlo mejor si queréis parar a Willy McCready!
¡Willy!
Oye, ¿alguien ha pedido un taxi?
¡Ah! ¡No intentéis esto en casa, niños!
I arribem a l'última novetat del programa d'avui. La pel·lícula es titula Winter Flies i també ens arriba en versió original subtitulada. Es tracta d'una comèdia dramàtica de coproducció entre diversos països centreeuropeus, dirigida per Olmo Omerzu i amb protagonistes desconeguts a la nostra filmografia.
En aquest cas, dos nois adolescents decideixen fer un viatge per carretera. Durant el trajecte, aquests viuran tot tipus de situacions, mentre descobreixen qui són i quines experiències estan preparats a realitzar.
Què cal voler? Dibis de rap, nemus el tecnes de ram. No sé mus sen volar.
Maro, ti vola holka, sto po skaču. Suprova, vole, suprova.
Se mára, dáme to heruš.
A tohle.
Deixa-cau. Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala. Esteu escoltant el programa de cine els dijous de 8:45 a les 9 i els dissabtes el segon passi a partir de les 4 de la tarda. I després de les estrenes arriba el moment de parlar-vos de la programació del cinema Montgrí de Torroella i aquesta setmana programa dues pel·lícules i una d'elles és Dragon Ball Super Broly.
Tercera pel·lícula per a la gran pantalla de la sèrie Bola de Drac. En aquesta ocasió Goku i Vegeta es troben Broly, un guerrer Saiyan que no s'assembla a cap altre lluitador.
Dime, Goku, ¿por qué quieres lograr más fuerza de la que tienes ahora?
El torneo del poder me hizo darme cuenta de que no puedo quedarme con mi nivel actual. Quiero más. Debe de ser él.
No sé quién es, pero su nivel de poder es absurdo.
¡Hazlo, Broly!
No es posible. ¡Maldición! ¡Mejora mientras pelea!
¡Magnífico! ¡Qué poder tan impresionante!
¿Pero qué? Parece que las cosas se van a complicar un poco.
Sí. ¡Me muero de ganas!
Val a dir que en el seu moment Dragon Ball Super Broly es va estrenar en versió catalana i en versió castellana i aquí, doncs, en aquests moments desconeixem quina és la versió que oferirà el cinema Montgrí de Torroella. El que sí sabem més que l'altra pel·lícula que projecta el cinema Montgrí de Torroella és La Favorita. Aquesta pel·lícula d'ambientació històrica dirigida per Yorgos Lanthimos i protagonitzada per Olivia Colman, que, recordem, va guanyar l'Òscar a la millor actriu protagonista, acompanyada d'Emma Stone i Rachel Weisz.
La trama explica les maquinacions polítiques durant el regnat d'Anna de Gran Bretanya, a principis del segle XVIII, principalment centrades en dues cosines que es disputen al favor de la sobirana.
Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Para! Soy la reina,
pero estáis loca.
¡Lanza! ¡Lanza! Parecéis un tejón. Una carrera de langostas, luego nos las comemos. ¿Tarta? ¡Marchaos!
Disparadle a algo.
Tendré que desnudaros y azotaros.
¿A qué esperáis?
Que sea dramático.
¿Cómo te atreves?
Su majestad.
Que suene ya la música, vamos.
¡Qué locura!
A las damas también nos gusta divertirnos.
I aquesta sintonia ens porta al món de la cartellera, on ja sabeu que repassem les 10 pel·lícules més vistes el passat cap de setmana.
En el número 10, Alita, Ángel de Combate.
Baixant 4 posicions, segueix la tònica de retrocés de la setmana anterior.
En el número 9, El Gordo y el Flaco.
Nova incorporació a la llista, la nostàlgia del record del cine clàssic, porta una part de públic a la sala.
El número 8, El niño que pudo ser rei.
Una altra nova incorporació a la cartellera. Les aventures de caire familiar, de totes maneres, si no són animades, es queden curtes.
El número 7, Corgi, Les mascotes de la reina.
Baixant 2 posicions, segona setmana, baixa lleugerament.
El número 6, Green Book.
El pas de les setmanes ja desgasta l'oscaritzada pel·lícula. Baixa 2 llocs.
El número 5, Taxi a Gibraltar.
Una altra nova incorporació a la cartellera. Aquesta nova comèdia espanyola es col·loca a mitja taula.
En el número 4, Com entrenar a tu dragón 3.
I tot i baixar una posició, és la cinta d'animació que més bé aguanta.
En el número 3, Escape Room.
Nova estrena, la versió terrorífica d'aquest joc té forta acceptació entre el públic.
En el número 2, Mula.
Continua l'èxit de l'última pel·lícula protagonitzada i dirigida per Clint Eastwood.
I en el número 1, Capitana Marvel.
Els personatges de Marvel tenen molts de fans i per això continuen mantenint-la a dalt de tot. I a la recta final del programa, ja ho sabeu, un fragment de banda sonora o cançó. I avui, amb l'estrena de Bel Canto, doncs tenim música clàssica, concretament òpera, interpretada per la soprano Renée Fleming, que és precisament qui posa la veu a la protagonista de la pel·lícula Bel Canto, l'actriu Julianne Moore, que quan interpreta les seves actuacions, doncs Renée Fleming és qui posa la veu. Escoltem, doncs, Renée Fleming.
más cine, por favor.
I hem arribat al final del programa. Ens despedim fins la setmana que ve.
Anna, la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve més.
Exacte, la setmana que ve més i millor.
I qui us ha parlat, Jordi Orno, que us agraeix que hagi estat aquí, a l'altre costat de l'aparell receptor. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó, sonó las viejas con resacas de la nube.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo.
Benvinguts una setmana més als Acústics de l'Estudi 3. Avui tenim amb nosaltres a la Magali Sare. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Acabem d'escoltar Segona oportunitat, però per nosaltres és la primera oportunitat de tenir-te a l'Estudi 3 i estem molt contents perquè et tenim aquí. A més, has vingut molt ben acompanyada, Magali.
Sí, avui m'acompanyen dos supermúsics, la Laura Urteaga i en Sebastià Gris, violí i guitarra, respectivament.
Molt bé. Veniu a presentar-nos el teu primer disc. Mm-hmm. Amors i dimonis.
Cançons d'amor i dimonis.
Cançons d'amor i sí. Dimonis. Fem un pas enrere en el temps abans de començar a parlar d'aquest últim projecte teu i explica'ns una mica com van ser els teus inicis en el món de la música. Què va ser allò que et va fer decidir a dedicar-te professionalment a la música?
Suposo que no hi ha un fet molt rellevant que em fes fer el salt definitiu, no? Perquè vinc de família de músics. Mon pare és músic i els meus germans també. Llavors ho tenia com bastant coll avall que jo ja volia ser artista de molt petita. Sí que he estat estudiant piano, flauta durant molts anys i sí que un dia vaig fer el pas al cant i va ser ben bé quan vaig començar a composar, vaig començar a experimentar amb la veu i un dia vaig anar a veure un concert i la cantant em va crear una sensació que vaig dir, jo vull fer el mateix.
Qui era?
Doncs era la Judith Nederman.
Què dius ara?
Sí, perquè jo era molt amic i encara sóc molt amiga d'en Vic Moliner, uh-huh. I em va convidar a un concert de Bert i Blau, que era el projecte...
Has tingut aquí, a Bert i Blau.
Doncs clar, va ser com un primer contacte amb tot això. Jo venia del món del clàssic i va ser com, vale, també es pot fer això, no? I pam, i aquí vaig fer el canvi. No sé.
I en aquest canvi, amb quins projectes comences?
Vaig entrar al Liceu, uh-huh. Al Conservatori del Liceu. De fet, ells que m'acompanyen avui també ens hem conegut allà, al Conservatori del Liceu. I un cop allà, jo tenia molta música composta ja, però em vaig ficar molt dins del llenguatge del jazz i vaig com aparcar una mica els meus projectes ben bé. Em vaig dedicar a estudiar. I més tard, també compaginant Quartet Mel, que és el quartet de veus a capella, compaginant amb la carrera i tal, doncs un cop acabat tot aquest boom de Quartet Mel i d'estudis, vaig recuperar molts temes i molts d'aquests estan en aquest disc. És el meu, ara mateix és el meu projecte personal prioritari, diguéssim.
Podríem dir que el Quartet Mel ha sigut la porta d'entrada en el món professional de la música?
Ben bé, o sigui, estrictament parlant, allò de fer molts bolos, organitzar agenda, estar pendent de coses extramusicals, logístiques, jo què sé, venda d'entrades, catxets, tot, factures, totes aquestes coses que com a músic professional t'has d'ocupar. Sí, ben bé, de cop, pam, vaig fer un màster en professionalitzar-me de cop i volta. I ara és com una, ja he fet un entrenament, no? Ara estic més.
I com es viu aquest salt d'estar estudiant, no? I anar fent les teves coses, tocant, podríem dir que amb amics, no? Perquè no t'hi dediques professionalment i vas desenvolupant la teva... No la teva trajectòria musical, sinó la teva energia musical, no? O el teu sentiment musical, allò que vols expressar. I de cop i volta participeu en el concurs i guanyeu en aquella edició. I vinga, a fer bolos. Com es viu aquest salt, aquesta voràgine?
Bueno, d'alguna manera et veus forçat a fer aquests canvis i veure que, ostres, que ara està passant això, s'ha d'aprofitar, és molta feina i llavors has de deixar potser de fer altres coses i posar-te les piles. I això, deixar de canviar una mica la teva vida. Però bueno, jo ho vaig rebre superbé perquè, de fet, la música és el que més m'agrada i en aquell moment va passar allò. I sí, les nostres vides van canviar molt perquè vam començar a tenir molts i molts concerts.
I després de les tempestes, en aquest cas una tempesta positiva,
sí,
arriba la calma i arriba el moment d'amb aquesta calma poder posar sobre la taula tot aquest treball que ja tenies acumulat, aquestes cançons, aquesta música, i et poses amb en Vic Moliner, no?
Sí.
Em sembla que va ser l'instigador perquè...
Sí, sí. D'alguna manera en Vic crec que això ha confiat en mi sempre. I no sé com va anar, però va haver-hi un moment que ell es va implicar tant en els meus temes que vale, li vaig dir, seràs el productor. Juntament amb en Panxi va dir, ho van fer els dos. I ell és el que també em va animar a tocar el piano al disc. Vull dir, jo tenia concebuda la meva música, vale, jo em posaré davant amb el micro i tindré uns músics. I va ser en Vic que em va dir, no té cap sentit si no ho graves tu al piano. I tot el disc ben bé que gira al voltant de les tecles que toco, minimalistes, però tot gira al voltant d'això.
Tu definiries el disc com un disc de llums i ombres?
Llums i ombres?
Amors i dimonis?
Bueno, ben bé que sí, perquè per això porta el títol. Hi ha unes quantes cançons... O sigui, jo crec que hi ha més llum que foscor en aquest disc. La foscor crec que és bastant densa, però... Però tot plegat té un aire optimista. A més, al final del disc acabo amb un estàndard de jazz, també una mica homenatge a la meva trajectòria dels últims anys, i és un tema de Cole Porter que es diu Let's Do It, i simplement és enamoreu-vos perquè tothom ho fa i passa cada dia, tot arreu. Let's Do It, Let's Fall in Love, després de molts temes del disc que parteixen d'un desamor, un desengany amorós. No?
Què significa per tu poder explicar a través d'aquestes cançons tant la part d'aquest desengany amorós, no? Aquesta part més dels dimonis, com aquesta part més optimista?
Tot plegat, o sigui, les cançons aquestes parteixen d'un procés, no? Emocional i terapèutic. Al principi no pensava que fos un disc, sinó que vaig anar tenint un grapat de cançons i van servir per això, per una qüestió terapèutica. I avui dia penso, mira, si pot servir perquè la gent ho escolti i se li despertin emocions o pugui inclús sanar, treure algunes coses, fantàstic. Vull dir, sí, això.
Segur que molta gent, escoltant les cançons, se les fa seves, no? O les reinterpreta basant-se en experiències viscudes.
Sí, cadascú el seu, no? Però...
Un cop has escoltat tot el disc, què creus que guanyen, els amors o els dimonis?
No, guanyar l'amor sempre guanya l'amor. I els directes també, vull que quedi molt clar. Que et pots enamorar, et pots enlluernar, inclús, bueno, et poden fer mal, no? Però, ostres...
És part de la vida.
Jo ho he fet perquè em movia l'amor, no cap altra cosa. Crec que això és el més important, al final.
Al final pot ser més negatiu tancar-se i protegir-se, no?
Sí.
Per evitar aquests desamors, que no pas obrir el cor i, escolta'm, ja, el que passi ja ho superarem, al final.
Exacte. I, a més, tens l'aprenentatge que significa tot això.
Clar, una cosa és gravar-les, però l'altra és pujar-te dalt de l'escenari a cantar-les davant del públic, no? I més, tu que ets conscient que estàs explicant històries teves, com es viu això?
Sí. A vegades m'agafen atacs de vergonya o pensar, és que aquí estic com obrint el meu diari personal i com si el llegís en veu alta, no? És algo molt personal en els concerts, cada cop intento... M'agrada molt xerrar una miqueta abans de cada tema, contextualitzar, però intento que quedi una mica obert, no explicar massa coses massa personals, perquè no cal, tampoc crec que vulgui saber la gent en general, però sí, hi ha moments de... Bueno, més val que a la gent li agradi la música i el missatge arribarà a cadascú de manera diferent. I ja està, i ho penso així, ja està.
I Magali, independentment del que parles les cançons, quan les escoltes, a mi hi ha una... Perdó, ja t'he dit abans que tenia molt mala memòria
no
pels noms
res,
i pels títols, però n'estava escoltant una avui, abans que vinguessis, i et veia dalt d'un escenari cantant un musical.
Ah, sí?
Sí.
I no record...
Ara m'hauria de tornar a posar el disc perquè no recordo el nom.
Què són aquests riures?
Però la teva reacció va fer molta gràcia.
No, però, clar, veia...
I no saps quina cançó, Era en plan musical.
Sí que sé, ara si la posés, diria, era aquesta.
Però era de d'amor o de dimonis, aviam?
Jo crec que era d'amor. Però, saps el flow, la dinàmica que tenia la cançó? Deia, ostres, que la podria veure perfectament fent un musical i t'imaginava gaudint d'aquell moment.
Mira, ara mateix
sí.
Estic fent un musical amb el Quartet Mel, el Molino, es diu Imparables. I, aviam, a mi sempre m'ha agradat molt actuar i quan canto m'agrada molt ficar-me en el paper i no cantar per cantar, una lletra per dir-la, o sigui, entendre què passa darrere aquesta lletra, inclús potser inventar-me coses per sentir alguna cosa. Llavors, a mi sempre m'ha agradat molt actuar i ara, pues mira, sí que estic fent un musical que fins al 27 de gener estem al Molino amb el Quartet Mel i allà pues, també estic descobrint encara més del que m'agrada actuar. Sí, sí.
Això és molta feina, Déu-n'hi-do, el musical, presentar el disc, concerts...
Sí, tinc molta feina i molta sort, i que duri.
I tant. Oh. Abans de començar l'entrevista hem passat una estona tancats a l'estudi 3, hem enregistrat dos temes. Quin vols que escoltem primer?
Doncs començarem amb un tema del disc, ja que estem xerrant del disc. Va. Doncs començarem amb Insomni.
Insomni és de dimonis?
No, Insomni... És ben bé d'un moment de solitud i d'una mica desorientació. Però bueno, és una cançó dedicada a la lluna i com m'hi reflecteixo una mica.
Doncs escoltem a Dimonis amb la Magali Sari a l'estudi 3, acompanyada al violí i a la guitarra.
Xxxt, silenci, entrem a l'estudi 3.
això jo ja ho sabia. Només vull que no m'abandonis mai.
Acabem d'escoltar Insomnis. Insomni o Insomnis?
Insomni.
Insomni, de la Magali Sari, en directe a l'Estudi 3. Us recordem que podeu escoltar aquest tema i el segon que hem gravat al nostre canal de YouTube, www.youtube.com/radioarenys, i al nostre web, radioarenys.cat. Uh-huh. Ara arriba un moment complicat, perquè arriba el test de l'Estudi 3, que és una cosa que no us expliquem com veniu, perquè si no fugiríeu.
Ostres!
Però
això és un
tancament. Això és pim-pam, és pim-pam.
Bueno,
és més de, és menys del que sembla.
Jo ja he parlat prou, ara heu de parlar.
No, ara heu de parlar. No, no, però tu també. Tu també, va. En l'ordre que vulgueu. Val? O sigui, el primer que li vingui al cap la resposta, doncs comença i els
molt
altres
bé.
Seguim.
Fantàstic.
Aquí no hi ha jerarquia.
Està fantàstic.
Una cançó, la primera que us vingui al cap.
Uah, merda, ara m'has deixat en blanc.
Uah, merda, de quin grup?
Una cançó...
It's not my fault. I així faig una miqueta més de propaganda. Però escullo aquesta perquè és una de les cançons del disc de Magali que a mi, o sigui, des del primer vegada que la vaig escoltar, m'hi vaig sentir identificada.
Uau!
I és molt guai.
El que estem desvetllant aquí.
Aquí surten guai, coses,
Laura,
eh?
Gràcies. Vinga, va.
Va, Magali, pim-pam, una cançó.
Ah, jo també ho
clar,
he de dir.
Una cada un.
Mira, jo diré Abendlied de Reinberger. És molt friqui, uh-huh. Vale, però ah, és, molt... és una obra coral, no sé si a sis veus, i cada cop que l'escolto amb...
Aquesta l'hauré de proposar en un programa que tenim a la ràdio que es diu En clau de cor.
Ah, fantàstic,
ah,
sí.
Mira, jo se m'ocor My One and Only Love, que és un tema romanticon de... No recordo ben bé qui.
De qui és?
Bueno, no és dels típics, però... Crec, bueno, és igual.
És un estàndard.
Sí, sí, és un estàndard i concretament una versió d'en John
Hartman.
Coltrane i en Johnny Hartman, que ara just estren un platet de vinils i m'he comprat un parell de vinils que m'ho feia molt il·lusió tenir, i aquest tema concretament m'ha té enamorat aquesta versió concreta també.
Bueno, escolta, quines respostes,
Estan, no, jo me les apunto, perquè per exemple aquest que m'has dit tu el buscaré.
Vale, el després, dit, després t'ho escric.
Clar.
Primer disc que us va comprar amb els vostres dinerets.
Amb els nostres...
Pot ser un CD, pot ser un caset, no crec, però són molt joves.
El primer disco que m'he comprat crec que va ser OK Compa, Hail to the Thief. Els dos són de Radiohead. I són dos discos que he ratllat, i després vaig comprar més, no? Però els he ratllat d'escoltar-los cada dia durant la meva adolescència. Absolutament cada dia.
Jo tinc un grup també hiper de l'adolescència, que ara em fa una mica de vergonya. Uns germans yanquis que es deien Hanson, i mi germana i jo ens compràvem tots els discos. Sí, és això.
Bueno, el primer disco que m'han comprat a mi era d'Estopa, jo era hiperfan d'Estopa.
Aquest no compta. Prendre la decisió de dir, vaig a gastar-me aquests doblers.
Aquests doblers.
Jo crec que el Sgt. Pepper dels Beatles.
Molt bé, Laura, clar que sí.
Clar que sí. Ara heu quedat molt bé, Valtros.
No, no, no.
I a l'últim, que us heu comprat? Ah. Val a dir que aquesta resposta l'hem anat acceptant com que no compro perquè tinc Spotify Premium, yeah. Però...
Vale. Mira.
Llavors, també val dir, últimament estic escoltant en bucle, doncs...
No, però, vale. Però saps què fem nosaltres? O sigui, no comprem discos, vale, perquè ho escoltem per internet, però...
Però...
Però sí que anem a veure concerts de col·legues. Mm-hmm. És això el que anaves a dir?
No, o sigui, jo anava a dir que també tenim Spotify. De fet, uh-huh. Laura i jo compartim Spotify
ah,
Premium.
Sí? Som
Spotify Família.
Sí, exacte, perquè vivim junts, en Laura i jo, de fet.
Molt bé.
Sí.
Això
és meu...
Que estem descobrint avui.
Jo estic descobrint que en Sebastià té una veu molt radiofònica.
Molt radiofònica. No, jo el que faig, generalment, és topicazos, els discos típics, tòpics, dels quals la penya que els fa s'endú una pasta. Aquests, jo no me sent tant en situació de dir vaig a comprar-li un disco per fer-li un favor. Ara bé, quan anem a les boles dels col·legues que tenen grupos de...
No anem
a dir una paraulota, però grupos molt ben muntats i treuen discos molt ben fets, jo els discos de gent jove com nosaltres,
sí.
Siguin d'on siguin, facin el que facin, si m'agrada el bolo, m'agrada comprar-los.
O sigui, la nostra discoteca...
I quin és
està...
l'últim que has comprat?
L'últim no és un d'aquests, sinó perquè ara el que estic fent també, tenc una llista de discos que més m'he escoltat i que en els que més carinyo tenc, me'ls estic comprant en vinil. El darrer que he comprat és L.A. Is My Lady, d'en Quincy Jones i...
En Francina.
Jo l'últim que vaig comprar és un d'aquests que deien Sebas, que és el Nada Nuevo Bajo el Sol.
Ah, d'en Figueres.
King, super fora de sèrie.
Que és guitarrista d'en Pau Figueres, també diu en Navarro.
És el
jo,
company
de
pis.
Vull dir, estem tots allà.
Sí.
Com que ja ha parlat molt...
Sí. Ja. És que no.
Donem per completada la pregunta.
Bé, perquè compartim tants discos que ja queda resposta.
El vostre músic, banda o intèrpret preferit?
Julian Lash. Ara mateix.
Ara mateix. Vale, o sigui, que quedi clar que jo també vaig per èpoques, I ara mateix m'he viciat molt el Simon Díaz. Em sembla un grande. Cantant espectacular i un compositor de cançó brutal.
Jo ara estic molt viciada a escoltar Juan Quintero i tot el que vingui d'allà, és a dir, a Caseca Trio, Carlos Aguirre, tot aquí està.
Molt bé. El concert que més us ha impactat com a públic?
Ostres...
The Wall, d'en Roger Waters, a Barcelona, 2008. Increïble.
Jo vaig anar fa poc al Palau i vaig veure el Marco Mezquida i la Sílvia Pérez Cruz i, bueno, és que sempre que vaig a veure el Marco o la Sílvia quedo molt impactada i el fet de veure'ls junts, doncs...
Impactada al quadrat.
Això mateix, sí.
I la Laura?
Doncs, en puc dir dos?
Sí.
Dos d'aquest any passat, diguéssim. Un és el de la Berliner al Palau, que vaig tenir la sort de poder-hi anar i vaig al·lucinar. I després un de la Sílvia, el de la Sílvia amb el quintet de corda.
Sí.
Molt heavy. També, que aquell concert em vam tocar molt endins.
Clar, això el meu és perquè era d'adolescent, tio. I vaig flipar, però podria dir 50.
Bueno, i per les dimensions, també, no? Perquè, clar, ja, un espectacle ja, així, és, o sigui, et deixa síndrome d'Estendela, ja que no entens com pot passar tot
exacte,
allò, no?
Exacte. Estic totalment estorat, no?
Molt bé.
Amb una paraula, la música és?
Vida.
Va, jo anava a dir el mateix.
Va, ho dic una vegada.
No, però sí, jo puc dir poesia, perquè la vida em sembla poesia, també.
Molt bé. Que bonic.
Comparteixo.
Va, un lloc per viure.
Doncs...
Un lloc per viure.
Mallorca!
De Morlanda, que a la Morlanda. Sense Art. Que a la Morlanda sense Art, un dels dos.
Pues sí, ben bé que sí,
Total.
El ritme de molt guai.
Per acabar, completeu la frase, soc feliç quan...
Canto.
Quan prenc consciència... en general, de mi, de tot.
Jo sóc feliç quan escolto.
Quan escoltes els altres, quan escoltes música, sempre.
Sí.
Doncs avui t'hem fet parlar, més que escoltar. Marilí, se'ns acaba el temps. Veus, ha sigut fàcil, no?
Sí.
Està molt bé.
Ha sigut poc compromès.
Han remuntat, no, Laura i jo. Jo bastant més que no, Laura, m'ho sap greu.
Oi, hem tret moltes recomanacions musicals. Segur que la gent a escoltar-los doncs, va buscar Reinberger o els músics que heu anat dient. Magalí, la gent que vulgui seguir les passes, que vulgui anar a concerts o si tenim alguna data propera de presentació del disc...
La meva web, magalisare.com, allà intento tenir-ho tot super actualitzat, però gairebé que està més actualitzat a les xarxes, eh? Qui no sigui tan romàntic i no estigui tant amb la pàgina web, doncs em pot trobar a l'Instagram i al Facebook. Al Twitter no faig tuits encara. M'hi he de posar. Però bueno, estic
Instagram
allà.
I Facebook.
Instagram i Facebook.
Magalí Sare, allà trobareu sí. Doncs, totes les dates de concerts, sí. I videoclips nous...
El meu canal de YouTube també es pot buscar, hi ha moltes coses.
Molt bé. Doncs ens acaba el temps. Acabarem amb un segon tema que heu enregistrat, hem enregistrat a l'Estudi 3.
Sí.
En aquest cas no és una cançó del disc.
No, com que... De fet, és el... Ojo, eh? És el primer cop que toquem a trio i ho fem aquí, a Ràdio Arenys. I és un projecte nou, de fet, que estrenem. Farem el primer concert a trio.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. La xarxa.